Benvinguts en aquesta edició especial cara al públic d'aquest programa que es diu L'Altra Ràdio, un programa que avui us oferim enregistrat el dia 20 de juny, el passat dimecres, dia 20 de juny, enregistrament que estem fent nosaltres en el Caixa Fòrum de la ciutat de Barcelona. I per nosaltres, aquesta edició de L'Altra Ràdio que estem fent el 20 de juny al Caixa Fòrum significa entrar a la número 1716. La proposta d'avui de l'equip de L'Altra Ràdio és fer una reflexió sobre el paper de les emissores internacionals en aquest segle XXI. Ho farem amb diversos invitats, amb diversos especialistes, que tot seguit us presentaré. Nosaltres avui el que volem fer és, d'alguna manera, aturar-nos a pensar un moment sobre si aquestes emissores, sobretot les públiques internacionals, que durant molts anys han estat emetent només en una curta, a dia d'avui encara tenen sentit. Tenen sentit que una emissora pública tingui una emissora internacional. Per exemple, la nostra, Ràdio Nacional d'Espanya, té una emissora pública que és Ràdio Exterior d'Espanya. Estem parlant avui d'aquest tipus d'emissores. Necessitem emissores internacionals en un moment que els mitjans locals ja tenen també un abast internacional, especialment a través d'internet? És encara avui l'Ona Curta un mitjà de transmissió vàlid? Aquesta és la proposta d'avui, un programa que vol reflexionar, per tant, sobre la nova cultura de la radiodifusió internacional. Un programa avui que el fem amb un equip que avui no tenim l'habitual productor del nostre programa, la Joana Lomà, que ja fa uns mesos va entrar en una nova etapa professional, però evidentment la saludem cordialment. Quan hi havia programa cara al públic sempre hi havia Joana Lomà a la producció. Avui tenim la col·laboració especial de l'Ona Niki Hernández de la producció. A la part tècnica tenim en Juan Diego Sánchez del Caixa Fòrum, Pere Martínez, Alejo del Peral, magnífics companys del Servei Exterior, la part tècnica, i la salutació d'aquest qui us parla, Sintoniqui, a la direcció i presentació. Com us estic dient, aquest programa especial el fem cara al públic, al Caixa Fòrum de Barcelona. Moltes gràcies, de veritat, a tots els oïdors que avui amablement ens esteu acompanyant. Alguns sé que heu fet força quilòmetres per venir-nos a veure. Hi ha gent que fa molts anys que s'escolteu, que us aprecieu molt aquest programa, l'equip que el fa possible, i us agraeixo sincerament. Gràcies, evidentment, també al Caixa Fòrum, al seu equip tècnic, totes les facilitats que ens heu donat. Fa dos anys, quan vam fer 25, vam ser-hi presents. Ara que en fem 27 i tornem, és un interès magnífic aquesta instal·lació cultural a la ciutat de Barcelona. I també, com no, a les entitats que fan possible aquest programa, cedint-nos material, Secu Radio Amateur, Electrònica i Comunicaciones, la Fundació Puncat, també Astro Radio i President. Al final del programa tindrem un sorteig entre tots els assistents a veure qui s'endú algun d'aquests records que tenim aquí. I abans de començar la primera part, que haurem de fer dos col·loquis avui, una en participació també vostra, dos oïdors que jo tinc aquí al davant, un col·loqui al voltant de la nova cultura de radiodifusió internacional en dos parts, podríem dir. Jo us proposo de sintonitzar amb una emissora internacional que entre el 1986 i el 91 sempre va ser l'escollida com l'emissora més popular pels oïdors del nostre programa, els oïdors de L'Altra Ràdio. Els que sou veterans, alguns dels que esteu aquí davant us en recordareu, molts dels que ens escolteu ara també direu, home, però si és veritat, jo també hi vaig participar. Del 86 al 91 vam fer el Hit Parade de l'Ona Curta, era una iniciativa del nostre programa. L'emissora més popular en aquelles èpoques era la que ara podreu escoltar, no desvetllem el nom. Fins al punt que el mes de maig de l'any 91, a la 25a conferència de Radio Escolta i d'emissores internacionals que es va fer Sitges, aquesta emissora, doncs, per aquest motiu, rebia de les mans de la direcció de Radio Nacional d'Espanya a Catalunya un trofeu. Quina és aquesta emissora?
Escuchar el mundo a través de la señal que nos llega desde Holanda por la radio Nederland, que nos llega desde Holanda por la radio Nederland.
De Holanda a su receptor por onda corta, satélite, internet y emisoras asociadas en toda Latinoamérica.
Es la radio Nederland la que nos acerca más.
Ara ja l'heu descobert, els companys de Radio Nederland del Servei en Llengua Castellana ens han enviat avui també una participació en aquest programa especial. Ràdio Nederland, una de les emissores, jo crec, més estimades pels oïdors del nostre programa, més estimades, si més no, per l'equip que fa possible L'Altra Ràdio. el barceloní Jaime Wagena, magnífic comunicador, és el director artístic de la redacció en castellà de Radio Nederland. Des de fa molts anys, com molts de vosaltres també sabeu, amb Alfonso Montalegre, un colombià, presenta el programa Radio Enlace, programa sobre mitjans de comunicació, a banda d'altres programes. I des dels estudis de Radio Nederland, Jaime Wagena, que coneix molt bé, evidentment, aquest sector de la ràdio internacional, reflexiona sobre el paper que tenen actualment les emissores públiques internacionals.
Desde Radio Nederland Wilhelton Group, un saludo de Jaime Wagena a todos los asistentes y contertulios. Bueno, Sintu, respondiendo a tu primera pregunta, que qué papel tiene actualmente las emisoras públicas internacionales, te puedo decir que la de mantener un vínculo con sus ciudadanos que se encuentran en el extranjero, ya sean radicados allí o que están temporalmente de vacaciones. Esta es la tarea fundamental. Ahora bien, el hecho de transmitir en idiomas extranjeros es un extra. En el caso de emisoras estatales, rigen motivos o necesidades o intereses políticos. Las emisoras públicas independientes, como la nuestra, Radio Nederland Wilhelton Group, rige otro criterio, la de promover el buen entendimiento entre las naciones.
Creus, Jaime, que tenen sentit encara les emissores internacionals i els mitjans locals? Per exemple, a Catalunya tenim moltíssimes emissores municipals. ¿Ja tenen també un abast internacional?
Buena pregunta, sobre todo con el advenimiento de Internet y con la creación de más canales informativos mundiales las 24 horas y que cada vez más naciones extienden sus servicios de difusión, pues podemos hablar de una saturación de los medios. Pero, afortunadamente, existe una diversificación de opiniones, por lo que todavía creo que hay emisoras que ofrecen información, pero desde otro ángulo. Y ese ángulo lo encuentras en ciertas emisoras internacionales de radio o televisión.
¿Y tú crees que la onda corta, com a mitjà, es un sistema o mitjà encara de transmisión vàlid?
Bueno, en este mundo digital, la onda corta analógica sorprenderá con sus ruidos a más de un oyente, excepto a los que lo consideren como un hobby. No obstante, la onda corta todavía ofrece simplicidad. El receptor de radio te lo puedes llevar a todas partes. La recepción vía satélite o con un ordenador es todavía poco práctica si te tienes que mover constantemente. Pero no nos debe de extrañar que Internet se perfeccione o bien quede obsoleto por algo mucho mejor. Pero volviendo a la onda corta, este medio se seguirá utilizando por el tiempo que sea necesario. Todavía se fabrican emisores y receptores, por lo que existe todavía un mercado. La digitalización de la onda corta puede ser una solución. Radio Nederland utiliza la onda corta con mucho cuidado debido a su alto costo de utilización y mantenimiento. Además, nuestra emisora tiene en este sentido una política bien clara: utilizarla allí donde sea necesaria. La onda corta sigue siendo necesaria en zonas del tercer mundo donde Internet es todavía cuestión de minorías. El propósito de Radio Nederland es que su señal en onda corta llegue a su destino lo más nítida posible, en uno o máximo dos saltos ionosféricos. Para lograr eso, Radio Nederland mantiene relaciones con otras emisoras internacionales para el uso de otros centros emisores, ya sea por alquiler o en forma de trueque. Esta es una tendencia que cada vez se está volviendo más común aquí en Radio Nederland Wilhelton Group.
I per acabar, Jaime, en concret, com afronta Radio Nederland els propers anys?
Radio Nederland, tal y como se la conoce y funciona hasta el momento, tiene garantizado su presupuesto hasta el 2009. Los holandeses y los catalanes tenemos algo en común a la hora de hablar de dinero. Somos, ante todo, ahorrativos, y los holandeses son demasiado ahorrativos. En todo momento, el Ministerio en La Haya le toma pulso a las emisoras públicas, Radio Nederland, Wilhelton Group incluida. Así que, dependiendo del presupuesto que se nos destine, seguiremos trabajando como hasta ahora, a no ser que algún día se cambien los estatutos de esta fundación que ya lleva 60 años existiendo.
Doncs agraïm molt sincerament a Jaime Wagener, director artístic de la redacció espanyola de Radio Nederland, que avui hagi pogut estar en el nostre programa especial. Ho ha fet des dels estudis de Hilversum, de Radio Nederland, Jaime Wagener i Alfonso Montalegre, com us comentava, dos professionals de la ràdio internacional, molt apreciats per l'equip del nostre programa, molt apreciats pels nostres oïdors, i a més felicitar sincerament a Radio Nederland pels seus primers 60 anys de vida.
De Holanda a su receptor, por onda corta, satélite, internet y emisoras asociadas en toda Latinoamérica.
La emisora que nos acerca, Nederland, Radio Nederland.
No us enganyava jo pas quan us deia que això és un col·loqui avui sobre la nova cultura de la ràdio internacional. Hem obert amb un professional de la ràdio internacional, amb en Jaime Wagener, però ara entrem en un col·loqui que tindrà, com jo us esmentava, dues parts. Encara no us he presentat a totes les persones que avui intervindran. Comencem aquesta primera part del col·loqui amb els nostres primers tres invitats. Les persones que esteu aquí al Caixa Fòrum, davant meu, doncs, trobeu a la meva esquerra Antoni Vidal, que és el director de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya. Benvingut, Antoni, com sempre, al programa. Sabrem que avui, a mi, evidentment, em fa molta il·lusió que Antoni Vidal, com a director de la nostra emissora, estigui al nostre programa, evidentment, en una temporada que Radio 4 ha fet 30 anys, això és molt significatiu, però descobrirem que el passat radiofònic positiu d'Antoni Vidal també coneix molt bé el món de la ràdio internacional, i aquí hem de mirar endavant, però evidentment després us ho comentaré. Ell està molt lligat també a programes de fa anys que van divulgar aquests temes. A la meva dreta, i en aquest cas també li agraeixo molt sincerament que avui estigui amb nosaltres, perquè fa una estona estava a Madrid i sé que avui també des de les 5 del matí està amunt i avall, una de les persones habituals de l'equip de l'altra ràdio, en Toni Esteve, president del grup Lavínia. Toni, benvingut al programa.
Hola.
En Toni Esteve, actualment professor de la Universitat Pompeu Fabra, grup Lavínia al capdavant, també té un passat radiofònic a Ràdio 4, però també a la Ràdio Internacional. Després ens dius a quina emissora vas també poder fer ràdio. I l'última persona d'aquesta primera part del col·loqui que us presento, habitual també del programa, no sé si és més conegut ell o la seva web. Jo crec que és més coneguda la seva web per benefici propi, perquè si no anirà pel carrer donant, diguem-ne, mans gairebé a tothom, en Lluís Segarra, perquè la teva web, Lluís, benvingut, oh, és... Perdó.
www.guiadelaradio.com.
guiadelaradio.com, una magnífica web, Lluís Segarra, amb la seva secció, també col·laborant al programa i és un dels habituals. Coneguem una mica aquest passat d'aquests tres professionals del món de la ràdio internacional. Toni Vidal, el nostre director, finals de 70, un dels programes que tu feies a la ràdio es deia...
Es deia Radio Acción.
I de què parlava?
S'emetia a Ràdio Joventut de Barcelona i parlava, recordo que, a més, la careta d'entrada deia un espai sobre les comunicacions, la electrònica i la radioafició.
Parlava d'Ona Curta. Tu també
com a... Era un programa que es feia en castellà en aquell moment. I...
Com a un dels primers divulgadors del món de les emissores internacionals i tu també seguidor del món de la ràdio internacional com a periodista, com a oïdor, i intervenint també en algunes emissores internacionals en algun moment determinat.
Sí, recordo amb bastant, amb força il·lusió, un dels últims espais de la BBC en castellà, l'any 1981, va reproduir una entrevista que li van fer al director del Servei Espanyol en aquell moment.
Hem de mirar endavant, però jo volia una mica situar els nostres tres invitats. Hem de saber quin és el passat radiofònic, no a Ràdio 4, sinó de Ràdio Internacional, d'en Toni Esteve, que molt ara veient el Toni Esteve diu, home, a mi aquesta cara també em sona a Televisió Espanyola, a París, potser va ser a París, o no?
No, no, abans...
No va ser a París.
Abans de París i de Roma, que és on...
Ni a Reus.
Si no, a veure, no, jo havia estat col·laborant també amb l'Albert Soler a la BBC, és a dir, en una època ja fa força temps, però sobretot, és a dir, jo en aquella època, en l'any 75, on estava és a Ràdio Peninsular, que no a Ràdio 4, perquè encara doncs fèiem el programa, el primer programa que en aquell moment s'emetia en català, que era el Parlem-ne, i que dirigia l'Antoni Serra, i que va ser, doncs, en aquest sentit, un programa pioner en el moment. No? I després diria, radiofònicament, també hi ha una fase de la que em sento allò molt satisfet, és d'haver estat a l'origen, en el meu poble, Arenys, de la primera ràdio municipal de Catalunya que continua emetent encara molts anys després.
I així serà, i que col·labora magníficament amb aquest programa i que ens estimem molt tot l'equip de l'altra ràdio, i a través d'ells divulguem les emissores municipals, la seva activitat. Per tant, Toni, esteu lligat a les emissores municipals, a la ràdio pública professional d'àmbit nacional i després també amb col·laboracions a la BBC. I en Lluís Segarra, finals, diem-ne, dels 70, amb una persona que abans escoltàvem, que ell la coneix molt bé, que es diu Jaime Bàguena.
Sí, que eren veïns.
Que eren veïns, però us trobeu davant d'uns micròfons, quins i per fer què?
Doncs eren els micròfons de l'antiga Ràdio Espanya, la que hi havia a Rambles, era l'any 78, i allà fèiem un invent que durava més o menys un quartet d'hora cada setmana, que es deia Escuchando el Mundo, i que sembla ser que va ser el primer programa que va parlar de diexisme per aquí.
Efectivament, dos programes pioners, Radio Acción, Radio Juventud, Escuchando el Mundo, específicament del món de la ràdio d'Ona Curta, Jaime Bàguena i Lluís Segarra. Doncs nosaltres tenim la sort de mantenir Lluís Segarra a l'equip del nostre programa també de les últimes temporades. Parlem del present, del futur de les emissores internacionals. Potser us demanaria una mica, com a persones lligades al món del periodisme, del que seria a dia d'avui, una mica, una emissora pública, ja que agafem la ràdio pública, potser comencem pel Toni Vidal, el nostre director, com podria ser una ràdio exterior d'Espanya o d'altres, diguem-ne, països amb règims democràtics, agafem aquest exemple, quin paper tindria o hauria de tenir una ràdio pública en aquest segle XXI?
A veure, s'ha de descartar per eliminació. El que no pot ser una ràdio pública amb un servei exterior ha de ser una ràdio de propaganda, una ràdio que representi els interessos de l'Estat, els interessos polítics, i ha de ser una ràdio que difongui la cultura, la diversitat, la pluralitat de l'Estat del país.
Toni, també com a persona que estàs molt lligat també a l'observació dels continguts periodístics, faries algun apunt més abans d'entrar potser en temes una mica més de canals de distribució?
A veure, és evident que mentre no hi hagi democràcia a tot el món, i encara és un fet que és evident que no n'hi ha a tot el món, té sentit que hi hagi mitjans que ajudin a fer arribar una informació lliure a qualsevol racó, i aquesta informació lliure, en alguns casos, doncs, només és possible, és a dir, que arribi, diguem-ne, a partir de les ones, no? Però, evidentment, és a dir, el que té sentit, és a dir, caldria potser que arribem al dia que ja no tingui sentit.
Lluís?
Doncs vindria a ser una mica el resum de totes dues opinions. Per un costat, ser com un mirall, una difusió de les propietats culturals d'un país cap a l'exterior, de cara a potencials consumidors d'aquesta cultura o potencials turistes, posem per cas, i també com en el seu dia van ser uns mitjans d'informació de coses que aquí no ens explicaven, que ara ho podem explicar nosaltres a altres països.
Això cal fer-ho en diversos idiomes o, diem-ne, si parlem en anglès ja n'hi hauria suficient? És a dir, s'observa que la ràdio internacional, les emissores públiques, a la dècada dels 90, eren ja menys multilingües que a la dècada, en aquest cas, dels 80. La tendència en aquest segle XXI semblaria que d'alguna manera cada vegada la ràdio pública internacional va aprimant idiomes. El cas de la llengua castellana seria un exemple. Bastants emissores van deixar d'emetre en castellà definitivament o van deixar-ho de fer específicament cap a Europa durant els anys 90. Calen emissores públiques multilingües o bé fent una programació en anglès una emissora d'aquest caire i ja en tindríem suficient?
Tot depèn de quin sigui el teu públic objectiu. Si vas cap a uns països on hi ha un cert nivell cultural, doncs potser en anglès ja n'hi ha prou. Si vas cap a, posem per cas, Àfrica o Llatinoamèrica, evidentment els hi tens de parlar el seu idioma.
Però jo voldria girar l'argument, és a dir, de la mateixa manera, és a dir, que em portaria a dir, evidentment, que el català allò pugui ser escoltat allò on te calgui, però jo voldria anar a l'inrevés, és a dir, jo penso en aquests moments, el que hauríem de fer és ràdio internacional aquí, és a dir, ràdio internacional aquí, perquè el fet és de que quan es, en aquests moments a Espanya hi ha unes comunitats àrabs, hi ha unes comunitats llatinoamericanes, hi ha unes comunitats romaneses, que ja són significatives en el camp de la ràdio, i en canvi crec que hi ha poca ràdio per aquestes comunitats. És a dir, hauríem de fer el plantejament, crec, d'alguna manera, és a dir, aquesta ràdio multilingüística, penso que en aquests moments té auditori suficient com perquè es faci des d'aquí.
Aquest és un aspecte fonamental, que diu el Toni Esteve, amb el qual ja coincidim. I, per exemple, amb la nova etapa de Ràdio Televisió Espanyola, pel que fa a ràdio exterior, fonamentalment com a difusora bàsica, Ràdio 5 Top Notícies i també Ràdio 4, que esperem a partir de principis de l'any vinent, que comença ja amb una programació especialitzada adreçada al tercer sector, una ràdio d'acollida amb la gent que ve de fora, doncs farem programes que s'emetran d'una manera, diríem, en paral·lel, tant per Ràdio Exterior, Ràdio 5 i Ràdio 4. En aquest sentit, que el Toni Esteve adreçats a aquests espais a comunitats molt concretes, no? Ètniques, lingüístiques.
Per tant, d'alguna manera, la presència multilingüe, que havia estat molt habitual en el món de la ràdio internacional, semblaria que ha anat perdent pes, perquè, clar, cada vegada també en el món hi ha més persones que coneixen anglès, en societats avançades, o que ja és el seu idioma materna, evidentment, però semblaria que hi ha hagut una mica un retrocés de la ràdio feta internacional, no només en castellà, que és un idioma, evidentment, de suma importància i molt parlat al món, sinó un idioma també amb tanta transcendència com és el francès, que mica en mica ha anat reculant a la ràdio internacional. Des del punt de vista de tecnologia, jo crec que el que afecta avui a la ràdio internacional podria afectar qualsevol altra emissora, és a dir, no crec que hi hagi gaire diferència del que li pugui passar a una ràdio 4 com la nostra per tecnologia, d'acord que no metem en una curta com a tal, com a ràdio 4, ràdio exterior sí que ho fa, però la resta, diguem-ne, de sistemes de distribució que avui tindríem seria: una ràdio es podria escoltar per ones hertzianes, imaginem a l'ona curta, imaginem, diem-ne, doncs, en el nostre cas, a la freqüència modulada o a l'ona mitjana. Una emissora internacional, moltes arriben també a acords, fem una mica la llista, amb emissores locals FM. Aquestes identificacions que heu escoltat de Radio Nederland en el programa d'avui són per emissores locals, diem-ne, de Centre i Sud-amèrica que emeten els seus programes. Ja tindríem dos vies, l'ona curta i la FM. Una emissora internacional s'escolta per internet perfectament en directe o es pot escoltar amb internet a la carta. BBC Mundo seria un exemple de programació contínua de 24 hores en castellà. Una emissora d'ona curta també podria utilitzar el satèl·lit. El cas de Ràdio Exterior d'Espanya, doncs, transmet pel Hotbird doncs, per Europa, inclús Ràdio 4 està en el Hotbird. No? Suposo que també podria entrar al món de la telefonia mòbil quan comenci a funcionar el Digital Multimedia Broadcasting, el Digital Video Broadcasting Handheld, tot això que el Joaquim Fàbregas, el mestre digital, potser d'aquí una estona amb la tertúlia que farem amb els propers especialistes, doncs porta habitualment al nostre programa. Trobem com 5 o 6 canals. Jo aniria una mica al Toni Esteve, que de la línia precisament treballar amb aquest tipus de tecnologies, i tu ets la primera persona que el programa ens va exportar una mica aquest concepte multiplataforma. Hem d'entendre que ara una emissora internacional i qualsevol altra necessita, per estar viva, ser present amb quants més mitjans i habitualment digitals tret de l'hertzià sigui possible.
A veure, cada vegada és més clar que els mitjans de comunicació són mitjans o són empreses de continguts, no són empreses que tinguin especialitzades en un suport, amb un sistema de distribució determinat. És a dir, cada vegada els grups que coneixem en el món, és a dir, els més propers, com el grup Prisa, el grup Godó, són empreses de comunicació que tenen diaris, ràdios, televisions, internet, presència discogràfica, cinematogràfica, és a dir, són empreses que treballen al món dels continguts, probablement unes especialitzades en un tipus de continguts informatius, altres en continguts d'entreteniment. El que queda clar és que cada vegada més, és a dir, és el contingut el que acaba manant i el que acaba després intentant-se distribuir per allà on es pot, és a dir, sigui per telèfon, sigui... Per tant, la ràdio també, és a dir, la ràdio com a forma de transmissió, és una ràdio que en aquests moments ja es pot transmetre de moltes més maneres. Hi ha molts telèfons que tenen el que se'n diu la visual ràdio, hi ha telèfons que poden... Però també doncs, això pot arribar, evidentment, per internet. Jo a casa meva tinc un aparell de Terratec que via wifi em tinc dins de la cadena de música, em permet accedir amb el comandament a distància a 10.000 emissores de ràdio. Són emissores que emeten per internet, però vull dir, són emissores que em permeten arribar a qualsevol llengua, a qualsevol país, i són 10.000. Per tant, en aquest sentit, i això es pot fer des de qualsevol lloc, des de qualsevol casa, i a més utilitzant una segona tecnologia, moltes vegades de ràdio, que és el WiMAX i que són altres, en realitat, diguem-ne, el que és el protocol IP o el que és la tecnologia IP, que jo crec que és el gran salt, per mi, que s'ha produït, quasi diria, exagerant potser una mica, després de l'electricitat, doncs em sembla que aquest protocol en aquests moments el que permet és qualsevol sistema de distribució dels que en aquests moments coneixem i probablement alguns que arribaran. No?
Toni Vidal, els que esteu aquí ja el veieu, evidentment, però pels oïdors que ens escolteu així us vaig marcant, sentíem Antoni Esteve de la Vínia, Antoni Vidal, director de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya.
Efectivament, com diu el Toni, aquestes són les potencialitats que permeten les noves tecnologies d'una manera convergent. No? però hem de situar, sobretot hem de predeterminar quin és el segment, quin és el lloc objectiu on adrecem nosaltres els missatges, aquestes transmissions, perquè si l'ona curta té sentit és precisament als llocs més deprimits, als llocs en conflicte, és a dir, per exemple, l'altiplà andí, en quant a llocs absolutament deprimits, llocs de conflicte d'Àfrica, d'Àsia, tot la part d'Iraq, d'Orient Mitjà, etc. Hi ha absoluta virtualitat per les emissions d'ona curta, evidentment per és la possibilitat d'escoltar de manera simple, absolutament simple, sense intermediaris, com molt bé apuntaves a la teva tesi, aquestes emissions que, lamentablement, amb un alt percentatge, són emissions propagandístiques que persegueixen adoctrinament.
Aquest seria un punt significatiu a tenir en compte, abans de fer aquest col·loqui pels oients que ens escolteu a través de l'altra ràdio, doncs aquest que us parla ha fet una petita exposició de la investigació que durant un temps he pogut anar fent, i el que encara es constatava és de que l'ona curta a dia d'avui encara té aquesta virtut que ara recordava Antoni Vidal, és un sistema de transmissió a molt llarga distància que travessa continents sense la intervenció de tercers. Què vol dir això? Ràdio Exterior d'Espanya s'hi transmet des del centre de la península Ibèrica amb la seva pròpia instal·lació de l'estat espanyol, pot abastar Amèrica, d'acord? Que després té altres plantes emissores a Costa Rica o arriba a acords, diguem-ne, d'intercanvi de transmissió. Però si fa servir només les seves eines des del seu propi estat, una emissora pot arribar a l'altra banda del món. Durant els anys 50, diguem-ne, 40, era lo habitual. No hi ha cap altre sistema, si és que un expert com el Don Esteve no em corregeix, que pugui fer això sense la intervenció. És a dir, internet necessites alguna altra empresa o algun altre tercer que entri en joc. Televisió via satèl·lit i ràdio via satèl·lit, exactament igual. Si entrem, que jo m'ho deixava abans, la ràdio també es pot escoltar dins de la TDT i tot plegat, un múltiplex, etc. És a dir, l'ona curta potser l'única virtut que té és aquesta llibertat de moviment.
No, a veure, jo no, acceptant la força que té, evidentment, l'ona curta, i em sembla la importància que encara, jo diria, passa com amb el teatre, no? Vull dir, l'aparició del cinema, aquí deia que implicaria la desaparició del teatre, i el teatre doncs, ha continuat, és a dir, l'aparició d'internet no té per què significar la desaparició de l'ona curta. Sí, és evident que, a veure, el que seria aquestes tecnologies o els protocols d'internet sí poden arribar via satèl·lit, evidentment, és a dir, que és a dir, directament, és a dir, també a qualsevol punt del planeta, i en aquests moments es pot sense que hi hagi aquest intermediari, no? Vull dir, si es distribueix a partir de cada un dels satèl·lits, tot i que la ona o diguem, la part o l'abast del satèl·lit sempre és molt més reduït que el que podria tenir l'ona curta, però evidentment jo crec que sí que l'important és combinar probablement totes aquestes tecnologies.
Evidentment, el secret és la combinació, el que passa que en alguns casos extrems semblaria que l'ona curta podria arribar allà sense cap tipus de censura, aquí hi ha països que poden interferir els senyals, allò que fa anys es deia doncs, el jamming, que encara existeix, cosa que els altres mitjans doncs, tenen uns altres condicionants, no? Però sembla que la coexistència d'aquestes arts variades, com passa a la societat amb el cinema, el teatre, el multimèdia, etc., sembla que ja és una llei de vida i és una cosa que fins i tot a cert punt inclús és molt, molt positiva. Lluís?
Sí, hi ha un aspecte que no podem oblidar, que és l'econòmic. Fins ara les ràdios, tant públiques com privades, feien servir la ràdio perquè era el que hi havia, no hi havia res més. Però ara, segons cap a on baixi el missatge, posem per cas a Europa o Nord-Amèrica, doncs segurament si fan números resulta que pot sortir molt més econòmic fer-ho per uns altres mitjans i arribar molt millor i a molta més gent. Per casa, doncs, internet o la televisió per satèl·lit.
Un aspecte important.
Tenen un elevadíssim cost les emissions d'ona curta, molt alt, perquè s'utilitzen molts transmissors amb una potència força important, i des d'aquest punt de vista economicista és evident que l'elecció seria clara, però lògicament anant més enllà, i sobretot com en principi les transmissions d'ona curta cap a l'exterior està en mans d'emissores públiques dels països corresponents, home, el sentit de ràdio pública hauria de primar o hauria d'establir un cert compromís entre el que és l'interès general, l'interès d'on volem enviar adreçar aquelles emissions i el cost que puguin tenir. No?
Algú pot dir, oh, jo no tinc la idea de com és una planta transmissora d'ona curta, doncs és ben fàcil de recordar, no fa pas tampoc ara tant de temps, l'única planta transmissora d'ona curta que va existir en tota la nostra història a Catalunya és la planta transmissora que hi havia a Pals per Radio Liberty. No tenia res a veure, evidentment, amb cap transmissió pública doncs, feta per cap institució catalana o per la institució estatal de Radio Nacional d'Espanya, sinó que era operada pels americans per transmetre a Radio Liberty. Aquelles grans antenes, aquelles coses que potser algú li vindrà a la memòria amb imatges aèries quan anaven enderrocant-se, eren doncs, les característiques plantes transmissores que encara dia avui funcionen en molts llocs, inclús amb mides molt més considerables. I un últim apunt, abans de donar-vos les gràcies per la vostra participació, és, a veure, Lluís, anys 70, tu escoltaves l'Ona Curta?
Jo vaig descobrir l'Ona Curta l'any 73.
Bueno, anys 70, què recordes que escoltaves més habitualment?
Doncs mira, jo t'explico com vaig descobrir l'Ona Curta.
I què escoltaves?
Mira, va ser l'època en què les emissores d'aquí tenien l'obligació de connectar amb el diari Hablado, i allò a mi m'emprenyava molt, el fet de no poder escollir. Estava escoltant Ràdio Sabadell, amb el diari Hablado, i emprenyat vaig apretar el botó de l'Ona Curta i va coincidir que en aquell mateix punt estava Ràdio Nederland en castellà, i em va deixar meravellat. I allà va ser el començament.
Escoltaves Ràdio Nederland,
sí,
habitualment. Toni Vidal, el nostre director, època dels 70, què recordes que podies escoltar amb certa habitud o d'una forma habitual?
Habitualment la BBC, Ràdio Nederland i Ràdio Espanya Independiente.
La programació en castellà d'aquestes emissores, eh? BBC, Radio Nederland, Radio España Independiente, La Pirenaica, transmetent, diguem-ne, fins l'any 77 des de Bucarest, ni que inicialment a Moscú. Toni Esteve.
Sí, a veure, bàsicament jo buscava informació política en una època, sobretot doncs, bueno, el moment que m'ha quedat més gravat és el moment de seguir l'evolució de la malaltia de Franco, és a dir, que d'aquí no ens assabentàvem de res i a partir de Ràdio París, de la BBC i de totes les emissores que s'han citat, no? Per mi va ser el moment probablement més simbòlic i més significatiu. Per edat també no vaig conèixer potser etapes anteriors que potser encara haguessin estat més positives.
En aquella època, Ona Curta era sinònim d'emissora internacional. L'emissora internacional només es podia trobar en aquell lloc. En canvi, ara estem en el segle XXI, l'emissora d'Ona Curta ja no existeix, existeix el concepte d'emissora internacional, com hem dit, perquè pot sortir els seus continguts per quantitat de sistemes de transmissió i distribució. Per qualsevol sistema, tu que ets molt avançat també, Toni, com ara es constatava, segueixes alguna programació d'alguna emissora internacional radiofònica a dia d'avui?
Sí, el que passa la segueixo per internet, com deia, des de casa.
Quina?
Segueixo bàsicament música clàssica, Mestèrio, que rebo des d'Austràlia, en algun cas, i des de...
Però això seria un canal local, no una corporació pública, diguem-ne, en el concepte multilingüe exterior.
Continguts internacionals. Bueno, escolto algunes emissores italianes.
Per tant, tu escoltes moltes ràdios, com deies, de molts països diversos, a part d'aquestes amb més atenció, però són emissores, podríem dir, que s'haurien de catalogar més aviat de locals.
Sí, jo faig més aviat l'ús d'aquesta ràdio. Per exemple, el dia de la mort de Pinochet vaig seguir Ràdio Valparaíso, vaig seguir Ràdio Santiago Ràdio Universitat de Santiago de Chile, vaig seguir... És dir, són emissores locals que jo utilitzo...
Però no tant el seguiment d'una emissora internacional a l'ús, tipus BBC, tipus Ràdio Nederland, a dia d'avui, eh? Molta ràdio de tipus local que hi accedeixes per aquestes vies d'internet, però no tant l'audició d'emissores internacionals. Toni Vidal.
Jo crec que no hem de perdre la màgia de l'Ona Curta.
N'escoltes alguna de tant en tant?
De tant en tant, sí.
Quina?
I m'has de rectificar, jo crec que és la veu d'Iran.
No sé si
és la veu d'Iran o Ràdio Iran. Crec que és la veu d'Iran.
La veu de la República Islàmica d'Iran.
Exacte. I que arriba molt bé.
I que a més parlen un castellà també molt sobri, que també fan uns versicles de l'Alcorà traduïts i adaptats a la llengua castellana en l'inici de les seves emissions, i s'escolta amb un senyal extraordinari, perquè les emissores del Pròxim Orient i les emissores de l'Àsia són les que als anys 90 van invertir en equips i tenen equips de 500 kW de suma potència i són les que d'alguna manera van mantenir encara viva la utilitat de l'Ona Curta per ser finals dels 90 com a ràdio pública, no? La d'aquests països. Lluís.
A mi hi ha un programa que m'agrada molt, de Ràdio Taiwan Internacional, que a més com que surten des de França s'escolta molt bé, que es diu Canta con nosotros, que és força divertit, tot de cançons xineses.
I escoltat encara per Ona Curta, no per internet.
Sí, encara faig servir la ràdio.
I dius Canta con nosotros.
Canta con nosotros, es diu.
Tu t'hi atreveixes?
No.
L'escoltes?
L'escolto, això sí.
Molt bé, doncs, agraïm avui en Lluís Segarra, de guia de la ràdio.com, la seva presència al programa i tota aquesta feina que fa pel programa. Lluís, gràcies.
Fins una altra.
el nostre director Antoni Vidal, ara vaig a esquerra cap a dreta, director de Ràdio Nacional d'Espanya Catalunya, també moltes gràcies,
gràcies
Toni, per estar aquí.
I enhorabona, Cinto, per la tesi, pel programa, clar.
Gràcies, de veritat, i Antoni Esteve, que també li agraeixo molt especialment aquest esforç de haver-se llevat a les 5 de matí, venir des de Madrid i encara ara ha de continuar la seva activitat, que ens ha avisat que ens hauria de deixar. Doncs gràcies, de veritat, Toni, per també tota la magnífica divulgació pel programa. Tu ets el primer que vas parlar del Wimax, el primer que vas parlar de l'Arco, en el nostre programa. Encara l'utilitzes a l'Arcos, aquest sistema multimèdia portàtil?
Sí, sí, estic...
Però no té una curta a l'Arcos.
La tercera versió ja de l'Arcos.
Sí, però no està per la cinquena ja a l'Arcos. Jo diria que ja va per la cinquena.
Sí, sí, sí.
Moltes gràcies per venir, Toni, per aquest esforç que has fet pel programa. Doncs, fins la propera.
Gràcies a vosaltres.
L'altra ràdio, a Ràdio 4.